Radio Estel.
Radio Estel i Radio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola, què tal estan? Ens plau de retrobar-los en la sintonia de la cadena Estel, Radio Estel, Radio Principat. I aquí, el programa La Taula de l'Evangeli. Comentarem avui les lectures de la missa d'aquest diumenge, el 33 de durant l'any. Diumenge en el que a l'Església celebrem també la Diada i Col·lecta de Germanor, Dia de l'Església Diocesana. Són els nostres contertulians per al programa d'avui, Glòria Torres, que és responsable de la Casa de Convivències del Seminari del Poble de Déu a Camprodon, això és Ripollès, Bisbat de Vic. Què tal?
Molt bé.
Sí? Gràcies per ser de nou aquí amb nosaltres.
Oh, gràcies per convidar-nos.
I tant. També ens acompanya mossèn Cinto Busquet, que és secretari personal de l'arquebisbe d'Urgell i membre del Moviment dels Focolars. Doctor en Teologia Fonamental, què tal?
Déu us guard.
Gràcies per ser amb nosaltres també. I mossèn Melcio Querol és rector de les parròquies de la Vall de Ribes i del Santuari de la Mare de Déu de Núria. Hola, què tal?
Molt bé.
Bé? Preparant-se ja per Núria. Ara no pujarà tanta gent,
no?
Ara
no, perquè no puja tanta gent perquè ara aquest mes és tancant Núria, precisament.
També. Però no, vull dir,
és el mes que...
hem vist a l'hivern tampoc, no? No puja tanta... O sí, per la gent esquiadors...
Sí, és molt diferent, és a dir, a la temporada, als 3 mesos d'estiu, 4 mesos... La gent ve molt pel santuari i mentre que l'època de neu la gent va sobretot a esquiar.
Sí, sí.
Ara el bé, santuari segueix obert, eh?
Sí. Ja fa propaganda vostè, no?
Clar,
fa bé, fa
clar,
bé.
Clar, clar, clar.
Molt bé, doncs la primera lectura d'aquest diumenge, 33 de durant l'any, és del llibre dels Proverbis i del capítol 31.
Que en té de valor una bona esposa... és molt més preuada que les perles. El cor del seu marit hi confia. No són escassos els guanys que et traurà. Durant tota la vida el farà feliç i no desgraciat. Es procura la llana i el lli, que les seves mans transformen com vol. Pren a les mans la filosa i els seus dits agafen el fus. Obre les mans als pobres, allarga el braç als indigents. L'encant és aparença, la bellesa s'esvaeix. L'esposa que creu en el Senyor és la que val tots els elogis. Dediqueu-li cants pels fruits del seu treball, que la seva obra l'elogia davant de tot el poble.
El llibre dels Proverbis acaba amb aquesta lloança de la dona tal com era entesa en el món jueu, com a esposa i mare, com a mestressa de casa i bona administradora de tots els béns familiars. Segurament que algú criticaria aquest paper tan discret dins la llar. Què els sembla a vostès? Quina actualitat té aquesta lectura per a nosaltres cristians i sobretot també pensant en les dones cristianes?
Hi ha una dita que diu que darrere d'un gran home hi ha una gran dona i això és popular, que reflecteix també aquest text.
Sí, però m'agradaria que avui comencés la Glòria, perquè si parlem de dones, han de parlar les dones, i si no, sempre estem aquí donant lliçons.
Bueno, a mi aquest trosset que parla així de la dona, sempre he pensat, bueno, que a part de ser paraula de Déu, és una com dir a la dona qui és ella. I avui que tant la dona vol reivindicar els seus drets i els seus papers, doncs, en llocs importants, doncs que no, dic que no. Però jo, per mi, crec que la dona en si mateixa té, com a cosa natural i com a cosa pròpia, una característica que faci una cosa important, faci una cosa que no és tan important, que tingui nom, que no tingui nom, que sigui, li doni prestigi, com que no, la dona té aquesta cosa que és aquest crear el seu entorn, aquest ambient que fa progressar els altres. No? Aquí parla d'aquestes cosetes tan amagades com pot ser portar una vida de família o portar una economia o fer possible que els altres estiguin còmodes. Però és que això és tan important en la vida de l'home És tan important en una vida de família, en portar una empresa, en portar qualsevol encàrrec que se li dongui a una dona, és tan important que ella desenvolupi en si mateixa aquesta possibilitat de crear l'ambient bo, sa, que faci content a tothom, que acomodi a tothom, que tothom es pugui expressar, que això és innat, això no li pot treure a ningú. I a vegades això no li dona importància a la mateixa dona, eh?
Sí, en aquest sentit crec que cal tenir present que l'escriptura, els diversos textos, també estan condicionats per l'època i parlen amb les categories i les imatges d'aquella època. Per tant, per suposat, fa 2.500 anys, quan van ser recollits aquests textos, doncs ens trobem en un context clarament patriarcal i, per tant, es parla així. Però hem de tenir present que tota l'escriptura i tota la paraula revelada doncs parteix d'uns pressupòsits fonamentals, que és la visió de l'home, de la persona humana, que és home i dona. I de les primeres pàgines de l'Evangeli doncs diu Déu crea la persona,
Exacte. Sí. El
home i dona el va crear, com diu un dels relats, i l'altre que fa sortir en aquesta imatge així simbòlica la dona de la costella de l'home per expressar aquesta unitat inscindible entre home i dona, però no és que està per sobre o per sota. Hi ha una igualtat fonamental entre home i dona que està ensenyada des de les primeres pàgines de la Bíblia. Som iguals amb dignitat. L'home no és més que la dona, ni tampoc la dona és més que l'home. I al mateix temps, l'home no és la dona ni la dona és l'home. En els dos relats del Gènesi queda molt clar això, la igualtat fonamental i la distinció també en alguna cosa que els fa diferents l'un de l'altre i complementaris. I que això potser és el que a les nostres societats contemporànies s'ha posat menys en relleu. Sí, som iguals, per tant hem de fer tots el mateix i tots hem d'arribar allà mateix. Sí, a nivell social no hi ha d'haver-hi res exclòs, però al mateix temps hem de tenir present el que tu deies, això, Glòria, que hi ha coses que les dones podeu fer d'una manera i que els homes no ho fem així i que ens ajudem i ens complementem.
Sí, perquè, aviam, una cosa és la manera de fer de ser masculina i una altra cosa és la manera de fer de ser femenina. És un enriquiment mutu. El que no podem fer és buscar una igualtat masculí-femení.
L'anivellament, tot igual, l'unisex portat al radicalisme màxim, és deformador, no és, és inhumà.
És inhumà, sí, sí.
Però això la societat nostra... Perdoni, Glòria, un momentet.
Sí.
La nostra societat, això ho entén? Vull dir, sobretot parlo de les dones. Ho entenen? Perquè més aviat és com una sentir-se discriminades de no sé què.
Sí, però esclar, aviam, venim d'un passat que la dona, majoria d'edat, 25 anys, majoria d'edat de l'home, 18 anys. Venim d'un passat on certament hi ha hagut una discriminació del paper de la dona i és natural que, doncs, que per inèrcia es vulgui doncs, un progrés del paper de la dona. D'acord, però...
Sí, a mi em sap greu a vegades doncs, que a qualsevol reunió així que hi hagi un debat i es pugui parlar de la dona, el primer que et pregunten és bueno, però la dona pot ser cap allà o no pot ser cap allà? Bueno, però és que sempre hem d'anar a petar aquesta pregunta, no? Jo ara no la contestaré tampoc perquè no la sabria contestar. Però jo em pregunto, però per què no ens preguntem també quina és la característica de la dona a la societat? Quin és el seu ser dona? Perquè després pugui fer un paper o pugui fer un altre, no? I a partir de saber quin és el seu paper, que jo crec que aquí també la paraula de Déu ens ho explica molt bé, encara que sigui doncs, tan limitat, però és que després la dona ho pot eixamplar tant com vulgui en el seu fer.
Exactament. I el que està clar també és que la tradició cristiana, i encara m'atreviré a dir la tradició catòlica molt més clarament, veiem, tenim el nou Adam, la nova Eva, tenim Jesús, tenim Maria, que són diferents i que tots dos són molt grans.
I tant.
I llavors, clar... Són models, tots estem cridats a ser Jesús, homes i dones, i tots estem cridats a ser i a imitar Maria, homes i dones. Però al mateix temps és clar que Maria és una dona i que Jesús és un home. És a dir, hi ha en aquestes relacions noves, plenes d'amor, a les quals hi ha no només un respecte, sinó un reconeixement total de la dignitat de l'altre, al mateix temps hi ha uns rols que són diferents.
Sí, sí.
Els sembla bé que passem a la segona lectura?
Bueno.
Si hi ha algun comentari... Vostè volia dir alguna cosa més? Si hi ha algun comentari més, es pot fer, però potser seguim una mica el ritme.
D'acord, Maria.
Sí, sí. Molt bé, doncs vinga, una segona lectura, que és de la primera carta als cristians de Tessalònica i del capítol 5.
Germans, No cal que us escrivim quan i a quins moments arribarà el dia del Senyor. Vosaltres mateixos ja sabeu prou bé que vindrà com un lladre a la nit. La gent es pensaran que tot està en pau i ben assegurat, quan de sobte vindrà la devastació, com els dolors a la dona quan ha de tenir un fill, i no se n'escaparà ningú. Però vosaltres, germans, que no viviu en la foscor, aquell dia no us podrà sorprendre com un lladre, ja que tots sou fills de la llum i del dia. No som pas de la nit ni de la foscor. Per això no hem de dormir com els altres, sinó vetllar i viure sòbriament.
Una exhortació davant la incertesa de l'arribada del dia del Senyor que tenen els cristians de Tessalònica. I s'està referint a la vinguda definitiva del Crist. Com llegim avui aquests versets? Qui vol començar?
Hi ha un ambient d'incertesa socialment, perquè hi ha crisis i es parla doncs, d'una crisi global i d'una incertesa. Què passarà amb la meva feina? Què passarà amb la situació? És un ambient d'incertesa el que es viu actualment. Aleshores, en aquest ambient d'incertesa, crec que nosaltres l'hem de llegir també a la llum de la paraula revelada, que aquí ens parla de vetllar i de viure sòbriament.
És molt actual, eh?
Sí, i el fet de dir aquesta paraula que diu tots sou fills de la llum i del dia, és aquest optimisme vital que neix d'una experiència de fe. Vivim en un moment de crisi, vivim un moment d'incertesa, però sabem que les coses acabaran bé, tard o d'hora. És a dir, per tant, tenim les espatlles cobertes. Jo crec que aquest és el punt fort de la nostra experiència com a creients.
Sí, ara quan diem que acabarà bé, què et refereixes a la crisi?
No, això se sap que, vaja, passa també, de sobte vindrà la devastació, qui ens diu Sant Pau. Sí. Hi ha moltes coses que s'han d'afrontar a nivell personal i a nivell també col·lectiu. Però el fet que, en últim terme, les coses, si jo faig el que he de fer, si jo vetllo, si no m'adormo, com dèiem el diumenge passat, si no estem massa distrets, com sovint ho estem, anem a l'essencial, si vivim els nostres deures amb responsabilitat i amb consciència del que estem cridats a fer, Déu ens ajudarà.
Sí, sí, i el que és important és la frase aquesta, viure sòbriament. Viure sòbriament l'entenc que és el contrari de viure en el luxe, que en el món en què vivim el luxe és un pecat greu.
Això és un tema molt actual, perquè hem d'aprendre a no utilitzar innecessàriament els recursos que estan limitats a tots els nivells del nostre planeta.
Sí, sí, s'ha de tenir, no sé, t'has de fer tot amb tots, no? Per aquells que no tenen, sobretot, aquells que tenen tan poc. I jo crec que nosaltres hem d'eixamplar molt la nostra generositat, no? Sigui material, sigui també espiritual, de cara a comprendre, de cara a poder ajudar, de cara a poder acollir, i en això també hi ha la sobrietat, no? Que pensis que de tu també depenen molt altra gent, no? Que els hi puguis donar una ajuda física o espiritual, no? Però que...
Perquè també transmetre a la gent que tenim un pare en el cel, és a dir, que la vivència de la fe també fa obrir horitzons i no quedar-te tancat doncs, en la misèria que estem vivint, una crisi que pot ser, que és temporal, esperem, però el que nosaltres, potser com a cristians, ara que diu vostè del tema espiritual, doncs també hem de transmetre això, que des sí, de la fe tenim un pare i que ens ajuda i que vella per nosaltres.
Sí, però que tenim un pare al cel vol dir que els altres són germans nostres. Per tant, vol sí. dir vetllar pel que necessiten els meus germans. Sí. Vull dir, sí, és molt sí. concret, també. No són coses espiritualistes.
No, però que ajudem a la gent també a que siguin creients. És a dir, mira, la fe, o sigui, que és com un apostolat, també, en certa
sí,
manera.
Sí, però jo crec que això és a través de l'esperança.
Oh, clar, clar.
En aquests moments així, els cristians hauríem de donar molt una esperança. No intel·lectual ni futura, sinó l'esperança d'ara, no? Cadascú té allò, tot allò que necessita, perquè si el Pare del Cel cuida fins al petit cabell del cap i cuida els ocells i cuida les flors, a tots ens cuida. Per cal, ser. Però, que cadascú també dintre seu posi aquesta confiança en Déu, no?
I l'esperança neix on hi ha solidaritat, on hi ha persones
exacte.
Que comparteixen.
Sí,
no
exacte.
És un concepte abstracte que així jo m'he d'autoconvèncer. Quan veig algú que em fa al costat, jo em sento esperançat a afrontar les dificultats.
Sí, sí. Però això ho hem de fer dia a dia. La vella l'hem de portar en el nostre cor. Estar atents a què convé fer avui, revisar com jo ho administro, revisar com nosaltres en les nostres parròquies i les nostres realitats doncs sabem tenir els ulls oberts amb aquells que realment ho necessiten i donar aquest testimoniatge de fe.
Els hi sembla bé que passem ja a escoltar l'Evangeli i a comentar-ho? Va bé?
Passem.
Doncs vinga, un Evangeli que és de Sant Mateu, del capítol 25.
En aquell temps, Jesús digué als deixebles aquesta paràbola.
Un home que se n'anava fora del país cridà els seus administradors i els confià els seus béns. A un li donà 5 milions, a l'altre 2 i a l'altre 1, segons la capacitat de cadascú, i se n'anà. El qui n'havia rebut 5 anà de seguida a negociar-hi i en guanyà 5 més. També el qui n'havia rebut 2 en guanyà 2 més. Però el qui n'havia rebut 1 guardà en un amagatall els diners del seu amo. Al cap de molt de temps, l'amo tornà i els demanà comptes. Es presentà primer el qui havia rebut 5 milions, portà també el 5 que havia guanyat i digué: «Senyor, m'havíeu confiat 5 milions i n'he guanyat 5 més». L'amo li va dir: «Molt bé, ets un administrador bo i de tota confiança. El que t'havia encomanat ho has administrat fidelment. Ara t'encomanaré molt més. Entra a celebrar-ho amb el teu senyor». Es presentà després el qui n'havia rebut 2 i digué: «Senyor, m'havíeu confiat 2 milions i n'he guanyat 2 més». L'amo li va dir: «Molt bé, ets un administrador bo i de tota confiança. El que t'havia encomanat ho has administrat fidelment. Ara t'encomanaré molt més. Entra a celebrar-ho amb el teu senyor». Es presentà també el que n'havia rebut 1 i digué: «Senyor, sé que sou un home exigent, que voleu collir on no havíeu sembrat i aplegar on no havíeu escampat. Per això vaig tenir por i vaig amagar els vostres diners. Aquí teniu allò que és vostre». L'amo li contestà: «Ets un administrador dolent i gandul. Tu sabies que vull collir on no he sembrat i aplegar on no he escampat? Doncs havies de posar al banc els meus diners i ara podria recobrar allò que és meu amb els interessos. Preneu-li aquest milió i doneu-lo a qui en té 10, perquè els qui tenen els donaré encara més i en tindran a passar. Però els qui no tenen els prendré fins allò que els queda. I aquest administrador inútil, traieu-lo fora, a la fosca. Allà hi haurà els plors i el cruixir de dents».
La paràbola dels talents té una forta ressonància escatològica i insisteix en la tasca que cadascú rep en aquest temps d'espera de la vinguda del Senyor. Tenen la paraula?
En aquest temps d'espera de la vinguda del Senyor, nosaltres som conscients de que cada persona ha rebut uns dons, uns talents, unes gràcies, i que el repte està en com els desenvolupem.
Tela, aquest evangeli, eh?
Tela.
Jo sé que abans l'havia criticat molt perquè em semblava una injustícia tan gran, això de que li prenguin el poc que té i ho donguin encara a sobre al qui en té més. Dius, home...
No? Bueno, tal vegada hi ha altres persones, oients, que ara l'escolten a vostè i estan dient: «A mi també em passa el mateix, a veure què diu aquesta dona».
Mira, jo m'he quedat en la por. Jo crec que, a part de que un s'ha de creure que quan Déu l'ha creat li ha donat tota una quantitat de dons que els ha de posar al servei dels altres, no? Perquè no són per ells, sinó són per crear un món nou, una terra nova. Doncs, a part de creure en la fe, per la fe, tot allò que Déu t'ha donat, també els has de posar en pràctica, perquè si no les coses es rovellen, si no les coses es perden. I jo us explicaré una experiència. A mi, a vegades em fan dirigir cants a l'església, a la parròquia on vaig, i em fa pànic. I hi ha diumenges que quan haig de dirigir cants és que m'agradaria ficar-me, amagar-me, i fins i tot m'he inventat que estic afònica i tot per no haver de cantar, no? Però després dius: «Home, Déu t'ha donat una veu, Déu t'ha donat una capacitat per fer-ho, no? Doncs vella, prepara't, assaja, busca ajuda. No t'amaguis, no refusis aquest do que Déu t'ha donat». I així entenc quan diu: «Vaig tenir por». És la por la que ens frena i ens allunya d'aquella exigència que ens demana Déu i que ens demanen els germans com un servei. i la pors dolenta. La pors dolenta, el que s'ha de treure de dins és la por. I realment creure en allò que Déu t'ha donat i, llavors, certament, vetllar, no?
En aquest sentit, m'agrada interpretar aquesta paràbola des del punt de vista de l'amor. On hi ha amor, on hi ha una persona que estima, no hi ha por, no hi ha lloc per la por. Qui té por vol dir que, en el fons, no se sent, no se sap estimat per l'altre. Per això tem alguna cosa. Si un sap que és estimat,
exacte, sí,
passi el que passi, saps que l'altre està al teu costat. I per això interpretar també tota aquesta paràbola des del punt de vista d'una frase de Sant Joan de la Creu, que diu: on no hi ha amor, posa-hi amor i trobaràs amor. Quins són els talents que ens ha donat aquests 5 milions o 10 milions, depèn una mica com es tradueix. És a dir, una capacitat més o menys gran, del punt de vista pràctic, de fer coses pels altres, de viure pels altres, d'estimar els altres. Si un estima, a mesura que estima, que va donant, qui dona? Rep, perquè és la llei de l'amor. Vull dir que quan més estimes, més ets estimat. Per tant, si un no estima, si un no dona, que encara que sigui aquell poc que sembla que té, que no té gaire res, vull dir, està allà amb la por, es manté, es tanca a casa, diu que no em facin mal, vull dir, sempre cap a fora, doncs no surts perquè encara m'hi enxamparia els dits. Llavors, què passa? Que no trobes, no reps aquest amor. Per tant, qui en té molt d'amor, encara en rep més, per suposat. I qui no en té gens, se li treu allò que no té, en el sentit que hi ha aquella...
Un cert moment,
que és el final. És a dir, qui no ha estimat mai, al cel no hi entra. Per dir-ho així, en paraules molt senzilles.
Sí, perquè viu tancat en el seu propi ego.
Exactament.
I per la banda contrària, quan una persona, com més es dona... Aviam, nosaltres tampoc sabem quins dons Déu ens ha donat. Com més desenvolupes aquella llavor que portes a dintre, més et sorprens, inclús a tu mateix, de la teva capacitat. Perquè nosaltres som éssers que també ens fem. I els dons que Déu ens ha donat són com llavors que tenim a dintre i que hem de desenvolupar.
Sí, però tu no saps els dons que Déu t'ha donat, però a vegades els germans t'ho diuen, eh?
Per això que tu has de creure.
Sí, perquè tu penses que el millor no saps cantar, no? I el germà et diu: no, mira, canta. I després ho fas perquè t'ho demanen i surt bé. Vull dir que dius: home, doncs sí, és veritat, jo no sabia que ho podia fer. I el contrari és que no t'ho creus i llavors sí que et tanques a tu mateix i aquest talent ja queda amagat per sempre.
Sí, en aquest sentit crec que és molt important en la nostra vida eclesial, en la nostra experiència de parròquia, de comunitats cristianes, saber que tots tenim una part que ens toca fer, sentir-nos corresponsables, i amb això ho lligaria també amb el que dèiem de la primera lectura, que venim d'una història com a Església Catòlica, la qual és molt masclista, ho hem de dir, ho hem de reconèixer, molt clerical, i encara em sembla que es pot dir que la dona a l'Església, doncs, en la corresponsabilitat, encara, jo crec que no hem arribat on hauríem d'arribar.
No.
Però, clar, a l'Església ja no és la lògica de que ens hem de guanyar drets, sinó és la lògica de la corresponsabilitat que ve del donar. Per tant, crec que també, ni bé, això no és un discurs teòric, jo crec que a les nostres parròquies, a molts de llocs, vull dir, a vegades ens sentim molt sols, els capellans, quan vas a fer misses d'aquí cap allà, vull dir que falten, I clar, allò no es tracta de fer misses i assistir misses i després tanquem de seguida, sinó també en els nostres pobles, en els nostres barris, si anem creant doncs realment comunitat amb el sentit que cadascú se sent que pot fer alguna cosa com a cristià en aquest context...
Sí, ajudar a desenvolupar els dons que l'altre porta a sobre.
Exactament.
Perquè hem de ser persones que allà on anem hem de treure el bo i millor que té l'altre dintre. Hem d'ajudar, vull dir, que l'altre...
Però això com es fa? Perquè...
Això com es fa? Mira, és molt diferent un capellà, doncs, que arriba amb la clau de l'església, encén els llums, ho fa tot ell, canta, fa les lectures i ho fa tot.
Toca la campana.
Toca la campana, ho fa tot.
N'hi ha d'aquests, capellans?
Sí? No, capellans, pobles, és a dir, és una situació...
El poble ja ha assumit que el mossèn ho fa tot.
No, sense mala voluntat per part de ningú, però com que es ve d'una altra història, i en canvi és que les condicions actuals ens obliguen que siguem més segons el que...
Sí, perquè, mira, en una parròquia hi ha d'haver-hi tots els serveis que es preveuen. La persona doncs, que fa el servei doncs, d'obrir la porta, si aquesta persona hi és, t'acollirà la gent que arriba. El celebrant es prepararà en la pregària mentre un altre prepara doncs, tot el que és tema de sacristia, el que llegeix, és a dir, tot està pensat per expressar, la litúrgia està pensada no per expressar un home polivalent, sinó per expressar una relació. I la relació doncs, entre el diaca i el celebrant. El diaca és figura de l'esposa, és figura del poble. És a dir, hi ha tota una riquesa litúrgica que només es pot expressar en la relació.
I vostè deia que era treure el millor de cadascú. Sí. En aquest sentit, refereix això. O sigui, aquest servei que cadascú pugui fer a la comunitat cristiana, perquè tots som comunitat cristiana, som no només el mossèn.
Tots som comunitat cristiana, tots tenim a dintre nostre unes grans capacitats. És a dir, si el mossèn, doncs, per posar l'exemple que posava la Glòria, ja canta ell, doncs aleshores no convida amb aquella persona que té una gran capacitat per cantar i que li fa por sortir, doncs ja no la convida a sortir.
Bueno, tant com gran capacitat tampoc, eh? No, a la millor no és gran, però...
No referia a vostè, segurament. O referia a ell.
També.
És per descarregar-la una mica, l'atenció.
Gràcies, gràcies.
Bé, algun comentari més sobre aquesta lectura tan interessant?
Sí, que no és només a nivell doncs, de l'Eucaristia, ara concretament del que estem parlant, sinó altres expressions de la vida eclesial, parroquial, sí, que en té moltes, vull dir, per suposar les activitats de Càritas, d'ajudes, grups d'estudi, grups per compartir, festes, és a dir, tenim esglésies, tenim locals parroquials, tenim els llocs on la comunitat cristiana, part de la comunitat cristiana, pot expressar-se en tota la riquesa que toca fer com a cristians, no? Que ara, si no, ho reduïm tot molt al culte, i això tampoc sí. No pot ser.
Fixa't que després de que l'amo es troba amb cada administrador que ha administrat bé, li acaba dient, entra i celebreu-ho amb el teu senyor, per tant, festa. No? I jo veig que, home, també hauríem de viure-ho, no sé, més alegria, no? Dins de les nostres parròquies, dins de les nostres reunions, hauria d'haver-hi un aire festiu sempre, que no vol dir cantar i ballar només, sinó l'alegria, no?, d'estar junts, de comunicar-nos, i també, per què no, cantar i ballar. Sí, senyor, si nosaltres, no sé, abans es feia. Abans, em refereixo al temps de la Bíblia, amb el temps de David, ballava molt, no? Doncs, no sé.
Bueno, cadascú ho ha d'expressar la festa en la seva pròpia cultura.
Doncs ara, en comptes de l'alegria, tenim tristesa perquè aquesta sintonia de fons que avui el nostre tècnic de control, l'Àlex Alsina, que també és productor del programa, doncs ens ha posat de fons, vol dir que ja hem arribat al final del programa.
Llàstima.
Sí, llàstima. Doncs agraïdíssims per la col·laboració, mossèn Cinto Busquet, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Glòria Torres, gràcies.
Estic molt contenta, eh?
I mossèn Melcio Querol, gràcies.
A veure.
I també a vostès, gràcies per haver-nos sintonitzat una setmana més. Els recordem que poden contactar amb nosaltres a través del Facebook i també poden fer-ho, si ho desitgen, a través de la nostra adreça de correu electrònic taulaevangeli@radioprincipat.com. Poden oferir-nos els seus suggeriments, les seves opinions i els seus comentaris sobre la taula d'Evangeli. Gràcies per endavant. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.
Ràdio Estel.